Aquest matí, per sobre de les comarques de Lleida, ha passat una línia de turbonada, que ara ens ho explicarà perfectament el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. A banda de la mica de pedra que ha caigut i del vent i de la pluja, visualment, i a qui us agrada els fenòmens meteorològics, ha estat espectacular. I ara, com que tothom té una càmera, un mòbil amb càmera, hi ha imatges i vídeos espectaculars. Jo no sé què ha de passar el cap de setmana a Madrid, per exemple, perquè l'alcalde i l'Ajuntament de Madrid ha recomanat als seus ciutadans que preparin una bossa d'emergència per si els han d'evacuar. Ha dit, escolteu, tingueu una bossa amb diners, els documents, un telèfon de prepagament, una ràdio, piles ja preparades encintades, una muda, roba i alguna cosa de menjar per si a cas hem de sortir corrents i ens han d'evacuar. Vaja, ja sabeu què diuen, que el temps que fa Madrid al cap de 24 hores el farà Lleida. Si Madrid diu això, què ha d'arribar aquí a Lleida en 24 hores? Li preguntarem tot seguit a l'Armando Álvarez. Jo sóc el Ricard Álvarez i comencem Herrera en Cope a Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Som divendres ja, portes del cap de setmana, 22 de gener del 2021, hores d'ara, amb una temperatura alta, jo crec que és la més alta de tota aquesta setmana, 12 graus a la ciutat de Lleida, després d'aquest fenomen anomenat com turbonada, una línia de turbonada que ha creuat doncs, les comarques del sud de la província de Lleida, sobretot, Segrià, la Noguera, les Garrigues. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez, però les imatges, a banda del mal que hagi pogut fer, a banda d'això, les imatges són espectaculars, repeteixo, avui en dia hi ha càmeres per tot arreu, tothom té una càmera i hi ha unes fotografies i uns vídeos espectaculars, perquè a més això és, escolta, hi ha el cel blau pràcticament i veus tot un fenomen meteorològic que és com, pràcticament com una barrera de núvols que va avançant amb llamps interns i un cop el tens a sobre és quan t'arriba tot el vent i tota la pluja. No durant més de 10 minuts, la part forta, després uns minuts més de 4 gotes, a nivell de quantitat de litres jo crec que no serà important, però això ho farem ara, la previsió meteorològica. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez, l'escoltarem des del diari La Mañana, i avui estan amb nosaltres els joves de l'associació d'Un Lleida, amb el seu espai de la nostra tarda. A partir de la una, amb la Laura González, parlarem de cinema, del divendres de cine, no només ja de les estrenes de la cartellera, sinó també dels Premis Goya, que ja tenim, els que opten els diferents premis, i en parlarem. I a partir de dos quarts, ja saps que a l'Espai Groc ja fem la rematada final on parlem de la resta de propostes de cara al cap de setmana. Des de l'Observatori Meteorològic de Lleida, aixecat des de les 6 del matí, perquè és l'únic, almenys jo, que hagi llegit a les xarxes, que ahir al vespre ja va dir ull que de 7 a 9 es preveu capítols de pluja localment intensa i aquesta línia de turbonada que ens arribarà. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Va ser l'única que sí, ho vas tenir clar.
Jo ahir a la tarda ja vas... En el Twitter que tinc, Clima de Lleida, vas ficar que algo se veia venir. Bueno, i a la nit, pues, encara més. El model Arome, per la gent que estigui molt... Ja el preveia, era l'únic que el preveia, una línia que és molt típica a l'estiu, a la primavera, però no pas al gener. El gener ha estat extraordinari. I aquesta línia de tempestes que ja a les 6 del matí estava escombrant Navarra, quan jo m'he despertat i començava a mirar, pues, veia que avançava. No sabien si se desfaria pel camí, que a vegades ha passat, que se lliscaria més cap al nord, o que al final escombrà Catalunya de ponent a llevant. I, com tu dius, no ha deixat grans precipitacions, però ha sigut breu, intensa, violenta, amb cops de vent molt forts, tenint un cop grandiós en l'aeroport d'Alguaire, de 107 quilòmetres, també a Tar, a Cervera, han superat els 100 quilòmetres, a Lleida, 82 quilòmetres. Ha caigut molta calamarsa petita, però amb moltes poblacions de la meitat sud de Lleida. Tenim fotos de tot arreu i en quantitat important. En algun lloc arreplegàvem com si estigués en una nevera. Vull dir, en la mà podies collir farcit de granets entre... Jo diria que entre arròs i lentilla, un tamany així petitet, però que és molt poc freqüent al mes de gener. Lo extraordinari és que ha sigut en gener.
Sí, sí, sí.
La línia de turbonada venia com la delantera, era un cumulonimbus arcus, típic de l'època d'estiu. Uh-huh. Això vol dir que este fenomen associat a la borrasca Hortensia, o Hortense, que li han ficat el nom, pues tenia molt aire fred en alçada, perquè la diferència de temperatura entre el sol i els nivells de 4 o 5 mil metres d'alçada fos d'unos més de 50 graus.
Déu-n'hi-do.
Si no, no s'explica que aquest mudonimbos que has comprat la península ibèrica de ponent a llevar.
De totes maneres, Armando, has disfrutat des del punt de vista de que hi ha
però,
multitud d'imatges
no
i vídeos.
Però no tenia temps
d'assimilar-lo. No, home, ja ho sé.
És una cosa que lluites contra rellotge.
Sí, perquè a més va ràpid, ha passat ràpid.
I després en el allau de a l'hora de rastrejar la xarxa en el allau de Twitter que feien la seva foto, i com era molt extraordinari, pues valia la pena agafar-ho.
A nivell, ja et dic, a nivell gràfic és extraordinari, perquè passa d'un cel blau amb aquest mur que t'arriba, a més relativament nave ràpid, eh?
Que al final el que ha sigut, encara que en alguns llocs pues ha tirat parets i ha fet algun mal, ja aniran sortint, però pot ser no tant, eh?
Armando, què és el que ens espera pel que queda de divendres i de cada cap de setmana?
Per veure l'extraordinari que és, he repassat els 80 geners.
Ah, sí, sí, 80 geners.
80 geners, és a dir, que s'ha de tenir anys, no?
Sí.
I sí que n'hi ha 6 dies en 80 geners, hem de saber que en 80 geners n'hi ha 2.480 dies, només 6, que n'hi ha hagut tempesta, però molt feble, i en 3 d'estos 6 dies ha caigut calamarsa, però molt poca cosa, comparada con lo que ha passat avui, en lo qual vol dir que hem viscut, los que lo han viscut, un fenomen extraordinari en 8 anys, no registrat en 80 anys, a Lleida i la Plana de Lleida.
Sí, no,
per sort, l'he pogut veure en directe i en primera
persona, que ja et dic jo que l'Armando des de les 6 del matí estava dret.
Sí, perquè normalment m'agraden, però a vegades t'agafa en una hora, en un moment, que vols deixar tot. És el problema que té el temps, de seguir el temps, és clar, que la teva disponibilitat és fàcil, el que facis ho has de deixar.
Armando, de manera ràpida, escolta, què ens espera per avui i el cap de setmana?
L'Agència Estatal de Meteorologia ha tornat a anomenar un altre nom, tercer. El primer va ser Gaetan, aquest que ha passat Hortense, i l'altre és Ignacio.
Ah, Ignacio, ara.
Des de l'Atlàntic, en lo qual tot, pues evidentment, deixarà tota la pluja a la façana, a la meitat oest de la península. Aquí arribaran les escorrialles. Sembla que demà dissabte a la tarda tornaria a ploure. No estic en condicions d'aquestes hores de sàpiguer si vendrà una línia, que ja seria massa, no? Ja seria demasiado. Però sí que podem caure precipitacions, en principi febles, i avui esperem vent, perquè venen acompanyats de forts vents, de ponent. No solament quan passa la línia de tempesta, sinó posteriorment, avui tindrem vent, i demà també, alternant-se de bosc i clarianes, però amb les temperatures més amunt, eh? Ara mateix estem al voltant de 12 graus, i el diumenge també, núvols i clarianes, amb zones de vent, nevada al Pirineu, en cotes ja de 1.500 a 800 metres podia davallar per tornar a pujar. N'hi haurà molts canvis en segons quins blocs horaris, no es pot precisar. I per traca final, aquest tren històric vol acabar voy a exagerar, en una onada de calor els darrers dies de gener.
Onada de calor al gener, 30 graus, correcte.
Però que podien assolir 18, 19, 20 graus algun dia de la darrera setmana. Estan les temperatures, el divendres surt la previsió a mig termini per tota Europa, i ha ficat la península ibèrica entre 3 i 5 graus per sobre de lo normal.
Del normal.
I en algun indret fins a 10 graus per sobre del normal.
Doncs Armando, el dilluns...
Si complirà, sí. Però això és una alta freqüència d'extrems climàtics el que estem visquint aquest mes de gener.
Bueno, et deixo que seguissis rastrejant les xarxes socials per buscar les coses, eh?
Em sembla que m'he dedicat més al temps present que en el futur, perquè
correcte,
el present nos ha ofegat una mica.
Armando Álvarez, que tingues bon cap de setmana.
Igualment a tothom, molta salut. Adéu.
Doncs ja ho veieu, que és, és tot una allau d'informació, la que avui ens ha generat la previsió meteorològica. Anem cap a la darrera hora informativa.
Estàs informat.
Bueno, la veritat és que això de tenir tothom alguna càmera connectada a internet, doncs té les parts bones, la veritat. A nivell gràfic ha estat cobertíssim el fenomen d'aquesta turbonada d'aquest matí. En fi, sense deixar de el tema dels canvis meteorològics, per cert, qui dubti ja que el canvi, que el model climàtic està patint i de valent per culpa de tot el tema del escalfament global del planeta, ja ens ho podem fer mirar, eh? O sigui, l'escalfament global no vol dir que a l'hivern no deixarà de fer fred, sinó que és tots aquests canvis. Fixeu-vos que amb l'Armando darrerament parlem de coses que, ui, això no, normalment no havia passat mai, o pràcticament no havia passat mai. Aquests canvis, aquestes oscil·lacions, aquestes tempestes tan ràpides, aquestes diferències de temperatura entre a nivell de terra i a nivell de 3-4 mil metres tan acusades, que normalment no és normal que passés. Tot això és gràcies, o per culpa, del canvi climàtic. Ja sabeu que darrere del canvi climàtic, aquí sí que podem parlar de culpa, hi ha l'ésser humà, que ho podríem fer molt millor, però no ho estem fent molt millor, sinó que ho estem fent molt pitjor. Abans de la pandèmia semblava que començàvem a tenir consciència de que havíem de fer un canvi radical pel que fa al tema de la sostenibilitat del planeta. La pandèmia, per desgràcia, em sembla que ho ha trencat tot. I haurem de tornar a començar, però molt més enllà de la línia vermella a la que ja havíem arribat. En fi, en parlarem d'això, evidentment, també els propers mesos i anys. Però sense deixar de banda el tema de la meteorologia, Agricultura ha estimat ja que la nevada del temporal Filomena ha afectat unes 46.000 hectàrees d'oliveres. Jordà retreu a Cunillera que no els hagi trucat i espera disposició si convé sumar-se a la zona catastròfica. O sigui, d'un fenomen meteorològic ja tenim la picabaralla política. Si és que s'han de posar tot. Si no, potser presumptament s'adonarien que podríem començar a entendre que no són tan necessaris com ens volen fer creure que són, presumptament, no sigui cas. Manteneu per on vaig. Oi? Doncs ho deixem aquí. Amb successos, 4 mesos de presó per als 2 detinguts per amenaçar 2 menors a les portes d'un institut de Tàrrega. Aquesta notícia te l'explicàvem ahir i ha sigut un judici ràpid, en 24 hores. A més, el jutge els prohibeix acostar-se a menys de 50 metres dels afectats durant 6 mesos. A la ciutat de Lleida, sense consens per a l'estació d'autobusos de Lleida. Un altre d'aquells temes que s'enquisten i s'enquisten i duren i duren. Postius afirma que tècnics de la Paeria i del govern de la Generalitat han triat ubicar-lo als docs i a l'entorn de la meta al concloure que és la millor opció. Per la seva part, PSC, Ciutadans i Partit Popular hi veuen electoralisme i falta de diàleg. El que a vegades reclamava Esquerra a la legislatura anterior, quan parlava d'aquest rodet que tenien el PSC, el PP i Ciutadans per aprovar amb majoria absoluta coses a l'Ajuntament, ara el veiem el mateix, és legal, és normal, però el veiem amb uns altres actors, amb Esquerra, amb Junts per Cat i amb el Comú de Lleida. En fi, són les regles del joc. Però vull dir que quan passa i nosaltres no estem en un costat, no hem de dir que no ens sembla tan bé. Quan després, quan estem al govern, fem exactament el mateix. Amb dades de coronavirus, dades que s'està parlant poc. Els ecos del Nadal s'estan fent notar i molt a totes les xifres. No cal que ens enganyem, la situació actual d'aquesta onada, que ja anava a dir la tercera, la quarta o la cinquena, si igual a Lleida han perdut el compte, doncs tot això ve de les festes i de les trobades de Nadal. On s'està parlant poc és el tema de la docència, i les escoles, com no són alienes al que passa, doncs s'estan veient molt afectades. De fet, les escoles lleidatanes tenen un total de 137 grups tancats per Covid-19, 137 aules de diferents escoles. Freguen en total les 3.000 persones confinades. Per tant, no parlem de 4 xifres. Amb dades actuals de la Covid-19, a Lleida, a tota la província, ahir es van detectar 171 nous contagis. Estem amb aquestes xifres, entre 170 i 200 cada dia. Ens hem acostumat tant amb aquestes xifres que pràcticament, quan baixa de 170 i baixem a 150, escolta, fem una rialla i diem, bueno, això ja està. Però això són 150 cada dia, cada dia, cada dia. Són moltes persones. Crec que hem perdut la perspectiva del que és greu. És igual que els índexs de rebrot, que us expliquem cada dia, a partir de 100 és alt, és en vermell. Parlem de 500, i ho diem amb satisfacció perquè fa 4 dies estàvem a 700, i ens pensem que són bones notícies, i realment ho és, perquè baixem de 700 a 500, però la situació és molt dolenta. Molt dolenta. Hores d'ara, a la regió sanitària de Lleida tenim 193 persones ingressades i a les UCIs en tenim 25. Al Pla de Lleida tenim el risc de rebrot a 516 i la RT, la velocitat, ha baixat al 1,00. Per tant, primer objectiu aconseguit. A l'Alt Pirineu i Aran, 567 de risc de rebrot i 0,95 la velocitat de reproducció de la malaltia. Per tant, mantenim per sota de l'1, i això són bones notícies. Per què no? Per què no? Mira, entremig de tantes xifres de pandèmies, de tribunals superiors de justícia i d'altres històries, que et surtin les notes dels Rolling Stones, quasi és una benedicció, eh? En fi, quan sona aquest tema, els divendres, què vol dir? Doncs que marxa camp a la redacció del diari La Mañana, allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Mira, ja sé que és un problema sanitario, toda la historia, pero que no nos quiten la música, aunque sea enlatada, pero que no nos la quiten, sino esto sería durísimo,
Sí, sí, la música ya lo sabes que tiene que estar siempre ahí. Además, fíjate, has mencionado de que están sus majestades los Rolling Stones sonando. Hey. Y es lo que digo yo, que bueno, tanto que si ahora se va a votar, que si no se va a votar, yo, sea cuando sea, voy a votar siempre a Mick Jagger.
Sí,
¿por
señor.
Qué? Porque es el único que me da satisfaction, satisfacción.
Además, en Cataluña votamos cada 2 años ahora ya. Si podían hacerlo cada año, es una pena. Bueno, en fin, va que no, que yo contigo no quiero hablar de política, que,
no, ni que, falta que
ya tenemos todo el día de eso. Oye, de cara al tema de espectáculos y tal, bueno, siguen las restricciones hasta el 7 de febrero, pero sorteando las restricciones y los límites y estas historias, no sé si alguien se atreve a hacer alguna cosita.
Sí, nos tienen machacados, pero bueno, fíjate, el Jazz tardó, mañana sábado a las 8 vuelve al Café del Teatre, porque el Café del Teatre no abre programación hasta el 12 de febrero, teóricamente, pero bueno, es una excepción. Y a las 8 de la tarde estará Iberjazz, que es un proyecto liderado por el saxofonista José Luis Gutiérrez, que va en formato de trío, con un contrabajo y un batería, y que la entrada vale anticipada 12 euros y 15 euros en taquilla. Lo que pasa que, claro, será aforo reducido, creo que unas 60 personas, y sin servicio de bar. Que digo, si no hay servicio de bar, yo recomiendo que se lleven la petaca, que ya lo dijimos una vez.
Sí. Bueno, esto es el sí, es el, bueno, en inglés es el self drinking, ¿no? Pero bueno, el uno es como hacerse un selfie, pero con la bebida ya.
Exacto. Ay. Y bueno, tenemos también que Feliu Ventura abre también el sábado en el Teatre Ateneu de Tárrega el ciclo Tárrega Zona 2021, que va a presentar pues el disco que ya presentó en el Café del Teatre precisamente el año pasado, que se llama Convocatoria y que destaca por haber sido confeccionado totalmente en su querida Xàtiva natal.
Ajá.
Además, es su primer álbum de canciones propias desde aquel lejano Música y Letra, que sacó el 11 de septiembre de 2011.
Imagínate.
Bueno, son dos propuestas interesantes, lo que pasa que mientras tanto los músicos tampoco paran.
No, claro.
Porque hoy viernes, joven, el músico leridano Paul Joven, que ha estrenado su proyecto en solitario como Joven con H, tras militar en las filas de Thinking Wheel, pues lanza hoy dos canciones nuevas, Away y Wave, bueno, que son dentro del Indie Fall, y una de ellas, la de Wave, ha hecho un videoclip con la asociación Lleida pels Refugiats.
Ah, vale.
Que sí, también se estrena hoy. Y bueno, los que les guste las músicas urbanas, también tenemos otro leridano, que es el Jun Rajola, que es, hace trap, pero hace un trap de disco de autor de música urbana, ¿no? Es diferente, ¿no?
Uh-huh.
Y también estrena hoy su disco Cor Trencat.
Muy bien. Por cierto, dices que los músicos no paran. Ahora sí que ya es, en muchos casos, casi por amor al arte, realmente, porque, claro, sin conciertos y sin historias, sí que te tiene que gustar lo que haces, por narices, porque es que si no, no hay manera. O sea, que valoremos la faena que hacen los músicos ahora de seguir creando, porque tiene mucho mérito,
Tiene mucho mérito, y mucho mérito tendrá cuando salga este año el disco prometido de Miss Metallica. De Metallica han aprovechado el confinamiento y todas estas cosas para ir grabando un disco, y por lo visto es bastante potente.
Bueno, pues venga. Oye, te tienen bien cuidado, porque sí, hicieron el directo este que a través de internet, pero bueno, que les fue muy bien, pero muy bien, porque tuvieron que alargarlo casi 3 semanas y recaudaron un montón de dinero, que después fueron para fueron a fines benéficos. O sea que muy bien les va a Metallica.
Bueno, a ver, además serán canciones nuevas después de 5 años del último.
Bueno,
que también nos sorprendieron porque han vuelto a sus orígenes.
A ver si no han perdido el punch, por así decirlo. Yo me fiaré de lo que me digas tú.
Bueno, ya sabes que en Metallica soy yo un metalifan.
Yo, si Andrés me dice, oye, es bueno el disco, yo pa'lante. Si me dice, uy, no, pues yo me lo creo también.
Sí, bueno, porque Metallica ha tenido de todo un poco, pero lo que te puedo decir es de que los que todo es bueno es lo que ha hecho sus majestades los Rolling Stones.
Vaya, no, ahí te tienen en
también, ahí te tienen atrapado, sí.
Sí, como un fan incondicional, En fin, pues nada, estas son las propuestas de este fin de semana. Son menos de las que nos gustaría, pero siempre hay. Afortunadamente, en 10 meses no se ha parado de hacer nada, ni en la época del confinamiento total, que hubo propuestas y historias a través de la red, pues bueno, ahora lo mismo. Ahora vamos con el Melo Malo, que por cierto, la semana pasada me explicabas que te habían recuperado un Melo Malo de no sé cuántos años atrás.
Sí, ¿no? del 26 de noviembre de 1991.
Ah, sí, bueno, cuatro días.
El dedicado cuando se murió el Freddie Mercury.
Sí, señor, hace 4 días, no sé si has hurgado por ahí, por el pasado, y has buscado cositas o qué.
No sé, pero me tienta, porque claro, yo tengo muchos guardados, pero no desde el principio, se me perdieron algunos.
Ah, sí. Bueno. Pues coge la hemeroteca que tenéis aquí en la mañana y a buscar el Melo Malo. En fin, los Melo Malo pasados. Vamos con el de esta semana, que nos lo explica Andrés Rodríguez. Vamos con el Melo Malo.
No hemos empezado nada bien el nuevo año. Los músicos están cayendo como moscas y todos nos esperan en el Gran Hotel. Además de Joan Eloy Vila, carismático músico de los programas de Andreu Buenafuente, muerto a los 61 años, otra despedida de esta semana ha sido la de Phil Spector, productor gigante del pop y personaje siniestro que falleció en California a los 81 tacos. Desde 2009 cumplió una condena de 19 años en una prisión por el asesinato de la actriz Lana Clarkson, y hace 4 semanas le diagnosticaron la COVID-19, si bien parece ser que ha fallecido por causas naturales. Phil Spector es considerado el primer gran autor del pop, un personaje con una influencia tremenda en la historia de la música popular. Su primer gran éxito se remonta a 1958, y su último gran trabajo fue la producción del disco de los Ramones, End of the Century, en 1979. El historial es largo, pero también pasará a la historia como genio maldito ahogado en alcohol, drogas y majaderías. Por cierto, los neoyorquinos Ramones bebieron de la influencia de New York Dolls, cuyo genial guitarrista Sylvain Sylvain nos dijo adiós hace pocos días. Pese a habernos hecho eco de su paso al Gran Hotel con 69 años, es de justicia recordar que nuestro promotor más internacional, Jaume Sanui, al frente de Ace of Spades Producciones, tuvo la ocasión de acercar a este excelente músico el 26 de noviembre de 2000 a la desaparecida y añorada Sala Nitirambo de Lleida. Para la ocasión estuvo acompañado por 3 componentes de los madrileños La Broma de Satán. A más de uno estuvieron a punto de saltarnos las lágrimas en aquel bolo al escuchar viejos clásicos de Las Muñecas de Nueva York junto a temas de Los Criminals, de otros trabajos en solitario, del artista en cuestión y algún que otro rock and roll clásico. Recuerda con añoranza este promotor, subrayando que es una de mis bandas de cabecera. No todo quedó ahí, ya que también lo llevó de marcha por algunos garitos de la histórica zona del Svins, donde flipó con algunos de ellos como El Paso y el Sisbris. El promotor de Almenar, afincado en Monzón, cuenta que Sylvain se mostró muy abierto y bromeó con anécdotas como la de la guitarra que le afanó el mangante Malcolm McLaren y alguna novia que no recuerda muy bien si le levantó él a Alice Cooper o viceversa. Los años pasan demasiado deprisa, pero los recuerdos perduran, aunque con lo que está cayendo echamos muchísimo de menos aquellos tiempos como, por ejemplo, los del Nitirambo. ¡Oh, yeah!
Oye, sí, qué recuerdos, ¿eh? Yo hice ahí... Y después se llamó Colors, ¿no?
Sí, Colors, y al principio se llamaba Provisional.
Vaya, pues yo en el Nitirambo y en el Colors... Cuando llevaba la cadena 100 en Lleida, hice algún concierto ahí, ¿eh?
Mira, sí, además es de la factoría Manix, además.
Sí, señor, mira, en el Colors traje a Pereza, con Leiva, y a Melendi. Ojo, Melendi de primer single, ¿eh? El cuando sacó el primer single, que no lo conocía nadie.
Sí, bueno, cuando iba un poco de hippie.
Sí, bueno, un poco engañó, no, que nos, bastante.
Que nos engañó unos cuantos, pero...
Bastante, pero la verdad de hippie,
¿eh? Luego no salió rana luego, pero bueno.
De todas maneras, a veces, para darte la razón, ¿eh?, en el tema de Lleida, yo traje a Pereza gratuito, ¿eh? Gratuito, sí, sí. Y a Melendi, y éramos unos 30, 35 personas en la sala, ¿eh?
Ya, normal.
Cuidado, gratuito. Vale, bueno, que no eran, mira, tan conocidos como ahora, pero Pereza sí, ya eran muy... venían de ser teloneros en el concierto de Bon Jovi en Madrid, Pereza. Ajá. Hace años, ¿eh?
Sí, bueno, pero sí, bueno. Pereza, a mí el Rubén me encantaba porque tenía una banda que ha pasado sin pena ni gloria, pero para mí una de las grandes bandas de rock and roll, que se llamaban Buenas Noches Rose.
Sí, señor.
Que estuvieron,
sí, señor,
varias veces por aquí.
Sí, señor, sí, señor. Pues nada, 35 personas... gratuito, pusimos. O sea que a veces, yo por eso siempre digo que la gente que está organizando conciertos y luchando para que sobreviva la industria del espectáculo y de la música en la ciudad, de verdad que no los valoramos lo que se merecen, ni mucho menos. Pero bueno.
Como muy bien dice mi madre, de desagradecidos el mundo está lleno.
Tienes toda la razón. Andrés Rodríguez, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Vinga, que en tenim ja dos per sobre de tres quarts d'una. Ara arriben els joves de l'associació Down Lleida amb el seu espai La Nostra Tarda, cada mes aquí, a COPE Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aquí comença...
La Nostra Tarda.
Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fet per nosaltres perquè te agradi a tu.
La nostra tarda.
A la nostra tarda.
La nostra entrevista.
La nostra tarda.
Aquí comença La Nostra Tarda. El programa fet pels joves del taller de ràdio de Down Lleida. Nosaltres escollim qui volem entrevistar. Busquem informació sobre l'entrevistat o entrevistada.
Redactem les preguntes de l'entrevista. En preparem la locució i avui lo emetem per antena.
Aquí ho teniu.
Aquí ho teniu.
Com ja sabeu, de altres anys, el programa consisteix en un espai d'entrevistar en el qual parlem i coneixem més de prop persones rellevants de les comarques lleidatanes.
Avui el nostre convidat és el Jordi Riguant. És un treballador de la ONCE, on també és voluntari. A més, és un voluntari referent a l'associació Down Lleida i un apassionant de les arts marcials. Un clar exemple de compromís i generositat.
Bona tarda, Jordi. Gràcies per acceptar la nostra invitació.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Bé, a començar, podríem que expliquessis per què vas començar el teu camí a Down Lleida, que és el que et va impulsar a fer-lo, si lo recomanaries.
Pues el meu camí va començar fa ja bastants anys. Tenia un amic amb síndrome de Down, a Balàfia, que li dèiem el Xorbo, que els seus pares tenien el bar Casquet. I bueno, i vaig fer una amistat amb ell, perquè jo anava a aquell bar diàriament a portar els números, i després al futbol veia molt, i vaig fer una bona amistat. Aquest noi ja no hi és, i bueno, i des d'aquí, des de llavors, pues, que tenia ganes d'iniciar aquesta aventura.
Hem consultat internet i hem descobert que fa molts anys que realitzes el voluntariat a l'associació. Quants anys fa exactament?
Bueno, molts anys. Ara aviat farà 4 anys, però han sigut uns anys intensos, perquè he tingut la sort de fer moltes sortides i moltes activitats.
També volem que els nostres oients s'informin una miqueta més sobre el voluntariat a l'associació Down Lleida. Ens podries explicar en què consisteix aquest voluntariat i quines alternatives existeixen?
Bueno, pues el voluntariat a Down Lleida, més que res, és d'un suport d'acompanyament a les persones amb síndrome de Down i també a les persones amb discapacitat intel·lectual. I alternatives? Bueno, les alternatives són, més que res, voluntaris fem acompanyaments d'oci, també fem acompanyaments urbans i de reforç. La finalitat d'aquestes alternatives, pues que siguin el màxim d'autònoms dintre de les seves possibilitats, els nois, el màxim possible.
Què creus que es necessita per a ser voluntari o voluntària?
Pues principalment temps. Si tens temps, pots ser voluntari o voluntària. Després ja tindràs la teva recompensa, però si tens temps, pots ser voluntari.
Tothom pot ser voluntari o voluntari,
Sí, sí, tothom. Mira, el meu exemple, jo tinc una discapacitat visual i soc voluntari. I altres voluntaris, tinc una companya que és, bueno, encara té molt més problemes que jo visuals i també és voluntària. O sigui que tothom pot ser voluntari. Grans, joves, de tot. Tothom pot ser voluntari. Si té ganes, claro, i té una mica de temps.
Tenim en compte la situació de pandèmia que estem vivint, volíem comentar la seva influència al Nadal a l'associació Down Lleida. Cada any es fan activitats. Quins canvis s'han experimentat aquest any? Quines alternatives has pogut presenciar com a voluntari?
Bueno, aquest any el canvi principal és les sortides d'oci, que no les hem fet presencials. Les hem fet per videotrucada, per Zoom. Aquest és el principal canvi. Després, bueno, jo encara he tingut la sort que he tingut bastant contacte amb els nois perquè he ajudat als entrenos de futbol sala. Després faig les caminates, anque les caminates que faig a la gent de vida independent, pues han canviat molt, perquè abans portava grups de 8, 9, fins a 10 i anàvem a caminar per Lleida. Ara només poden ser grups molt reduïts i de la mateixa bombolla. Però bueno, no s'hem anat adaptant. És el que ens toca viure i no queda un altre que adaptar-se.
Tenim molta curiositat bé a saber alguna situació divertida amb la qual t'has trobat i alguna situació no tan divertida es lo expliques?
Bueno, situaciones divertidas, como tengo la suerte de hacer tantas surtidas, tengo muchas, ¿no? Porque yo surto y gairebé sigo siempre me divierto. Pero bueno, contaré una anécdota. Estaba en PortAventura a un teatro que es diu, me sembla que es diu Teatre Xinès. Això potser sí, no tinc gaire.
Imperial.
Però bueno, estàvem al Teatre Xinès i hi havia una noia, la Marta, que fa gimnàsia rítmica de Don Lleida i estava actuant. I entre l'actuació i la música i tot, pues me va emocionar. I me va emocionar. I va acabar la funció i clar, i pues me sortien llàgrimes. I jo penso, ostres, ara que aquests nois me veuran a mi en llàgrimes, pues bueno, pues de seguida vaig dir, ostres, m'ha entrat algo a l'ull. Me vaig començar a tocar l'ull i els nois pues, me miraven, me bufaven l'ull i em deien, ja tens Jordi, ja no tens res. I vaig fer aquesta petita mentida per sortir jo del pas, perquè no em veguessin que m'havia emocionat tant. I aquesta és una anècdota i no tan bona. Bueno, la veritat és que no he tingut quasi anècdotes dolentes, però l'únic que a vegades, molt poques, per sort, però alguna vegada pues, algun nen durant uns segons, un minut, se t'ha escapat en un lloc que hi havia molta gent. I aquest minut, fins que el trobes, és molt angoixant, molt angoixant. Però per lo demés, tot m'ha anat molt bé.
Què hi fa? Què he voltat dir? La societat i la seva vida.
Quin impacte té el voluntariat a la societat?
Sí.
Bueno, el voluntariat en general pues bueno, té un impacte gros, sobretot econòmic, a nivell de medicines, a nivell de gent que potser no es podria veure mai i es veu. Si és aquest el que em preguntes. I si és a la meva vida, l'impacte que té, bueno, pues, més que res, saludable. Perquè si riure, estimar, estar content, és salut, pues, llavors és un impacte de salut, per mi, particularment.
Quins avantatges has pogut obtenir que han us posat en el teu dia a dia?
Pues, el que més he après és a jutjar molt menys a la gent, perquè els nois de Don Lleida el que m'ensenyen és a no jutjar, perquè ells no te jutgen mai, si tens més, si tens menys, si portes uns quets de 10 euros o si els portes de 50, ells no te jutgen mai. Pues, per tant, jo he après d'ells això, a no jutjar a la gent.
Bon tires fer calcune proposte que ajudi a motivar el compromís del voluntariat?
Proposta, bueno, és complicat perquè els professionals de Don Lleida ho tenen bastant estudiat. Però una proposta que faria jo, pues bueno, pues per exemple, quan se fa sortir de l'inserso, pues pugui fer, si el voluntari està preparat i l'atenció i les tècniques d'oci veuen que ho pot fer bé, pues donar-li alguna vegada de dir, bueno, pues aquest ve a fer bé a l'inserso, aquest voluntari, i això jo crec que nos donaria als voluntaris un cop d'autoestima.
Això és tot. Moltes gràcies per haver compartit aquest espai amb nosaltres, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres i abans d'acabar volia dir una coseta. Volia dir que, bueno, el meu reconeixement als treballadors de Don Lleida i sobretot a dues persones que tinc molt tracte amb ells, les d'Oci, a Maria Miret, pel gran professional que és, i a Sara Roman, que també és molt bona professional i estima i tracta els nois d'una manera exemplar. I vull el meu reconeixement per tots ells. I moltes gràcies per aquesta entrevista.
Toneu Emel viene a un altre o convidada. Adeu.
Adeu.
Adeu. Adeu.
Doncs apa, arribem a la una i després el divendres de cine.
La una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades siguen adoptando restricciones mientras la pandemia avanza sin control. Enseguida estamos en Bilbao, donde desde hoy cierra la hostelería. Y mientras los gobiernos autonómicos del PP y del PSOE exigen al Ejecutivo de Sánchez que actúe, que tome medidas y que modifique el estado de alarma para adelantar, entre otras cuestiones, el toque de queda, el presidente vuelve a confirmar que de forma inmediata no van a hacer nada.
Tenemos una estrategia estatal para doblegar la curva, contrastada, sabemos cómo doblegar la curva. Y a diferencia del resto de olas que hemos sufrido, tenemos el arma definitiva contra el COVID, que es la vacuna.
Sánchez lo fía todo a la vacuna cuando a día de hoy el proceso solo se ha completado en 50.000 personas. En cambio, estamos a punto de superar una incidencia de 800 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Como decía, entre las últimas restricciones, las de Bilbao. Echan la persiana bares y restaurantes y también imponen el cierre perimetral de Eloísa Santiago.
Y estamos además a la espera de que el gobierno vasco anuncie las nuevas restricciones para todo el País Vasco, pero el confinamiento perimetral de Bilbao ya ha dejado esta mañana las calles prácticamente vacías y a los hosteleros como Javi hundidos en el desánimo más profundo.
Yo soy un futuro ex hostelero de Bilbao. Esta situación es insostenible. Yo lo que no entiendo por qué no directamente nos cierran a todos. Yo creo que acabarían antes y por lo menos sería una agonía menor. Nah, sin más, no tengo nada más para decir.
De momento hoy no se puede entrar ni salir de más de medio centenar de localidades vascas sin justificante y se han cerrado los bares y los restaurantes.
Y precaución con el viento. La borrasca Hortensia deja rachas de viento que superan los 100 kilómetros por hora y que está provocando caídas de árboles e incidencias en el tráfico. Lo hemos visto, por ejemplo, en Mallorca, Cristina Requena.
Lo peor ya ha pasado, aunque el paso de Hortens ha dejado tormentas y rachas de 130 kilómetros por hora en Palma y hasta 144 en la Serra de Alfabia. De momento se han contabilizado una cuarentena de incidentes, sobre todo en Palma, por la caída de árboles y objetos. El ayuntamiento ha cerrado parques y jardines ante la posibilidad de caída de más árboles. El fuerte viento ha levantado parte de la estructura de un polideportivo y también ha caído un pináculo de la iglesia de Santa Eulalia de Palma. Además, ha caído una cornisa, destrozando diversos coches. Afortunadamente, no hay heridos. Emergencias pide precaución también en la costa por olas que podrían alcanzar los 7 metros.
Es noticia de última hora. Zinedine Zidane ha dado positivo por coronavirus. Luis Munilla.
Sí, en la previa del Alavés Real Madrid de Liga, Antonio, y con todas las miradas puestas en su futuro, acabamos de conocer ese positivo COVID de Zinedine Zidane, Melchor Ruiz.
Sí, siguen continúan los problemas para el Real Madrid, en este caso en forma de positivo de COVID-19 para el técnico del conjunto blanco, el francés Zinedine Zidane, que no ha podido evidentemente dirigir la sesión y que estaba prevista la rueda de prensa para la una de la tarde, así que será su segundo, el ayudante David Bettoni, el que comparezca. También decir que, como apuntábamos en el boletín de las 12 de la mañana, Fede Valverde no estaba con el grupo, se puede confirmar que tiene una lesión muscular.
A esta hora también estamos pendientes del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. ¿Ha comenzado, Erifrade?
Sí, 11 equipos de primera, 3 de segunda y Alcoyano y Navalcarnero de segunda B están a punto de conocer su suerte en los octavos de Copa. El acto ha comenzado puntual a puerta cerrada en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol. Solo hay un condicionante: los equipos de segunda y segunda B se medirán en su estadio a un club de primera división. Por tanto, tendrá que haber 3 duelos entre conjuntos de la máxima categoría, la Liga Santander, en el campo del que se ha extraído en primer lugar. Porque estos octavos van a ser también a partido único martes, miércoles y jueves de la semana que viene.
En cuanto haya resultado del sorteo, lo contamos en directo en la cadena COPE. Y además, apelación mantiene la sanción de 2 partidos a Messi, que no puede jugar el domingo en Elche, y Japón desmiente que quiera cancelar los Juegos Olímpicos.
Gracias, Muni. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
¿Qué tal? ¿Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia ja del migdia de Cope Lleida, però de dilluns a divendres. Recorda, si t'incorpores ara, que t'acompanyem des de les 12:20 fins a arribar a les 2. A punt d'arribar als 5 minuts, per sobre de la 1, divendres 22 de gener del 2021, per sobre dels 12 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem, com sempre, la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que segueixin predominant els intervals de nuvolats al cel, amb probables precipitacions al Pirineu, amb la cota de neu que baixarà fins als 800 metres. Tot i això, seguirem comptant amb ratxes fortes o molt fortes de vent de la component oest, unes ratxes que podrien superar els 80 km per hora al Pirineu. I si ens referim a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més baixes, amb unes màximes previstes de 13 graus a Balaguer, de 12 a Lleida, capital de Tàrrega, de 10 a la Seu d'Urgell i de 8 a Viella, uns valors que baixaran de cara a la nit quan es podrien donar les mínimes, unes mínimes que estaran sobre els 2 graus negatius a Viella, sobre els 3 negatius a la Seu d'Urgell, sobre els 3 positius a Balaguer, sobre els 4 a Tàrrega i sobre els 6 a Lleida capital. I si ara mirem a la jornada, de demà dissabte esperem de nou predomini d'intervals ennuvolats al matí i cels ennuvolats amb precipitacions febles a la tarda. La cota de neu pujarà dels 800 als 1.300 metres. Per últim, les temperatures diurnes demà baixaran lleugerament, amb màximes de 12 graus a Lleida capital, 11 a Balaguer i a Tàrrega, de 8 a la Seu d'Urgell i de 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Una darrera hora en la que hem de recordar que a la província de Lleida tenim 137 classes confinades i que entre alumnes i personal docent tenim a 3.000 persones confinades, segons el darrer balanç del Departament d'Educació. N'hi ha, escoles que tenen molts grups, n'hi ha que en tenen pocs, el qual no vol dir que els afectats siguin molts. És a dir, si hi ha 3 positius en una escola i coincideixen els 3 a la mateixa classe, doncs només serà una classe confinada. Si resulta que tens la mala sort que aquests 3 positius estan a 3 classes diferents, doncs tens 3 classes diferents. En fi, tot això és reflexe els positius de la societat en general, i evidentment de les escoles, de tot el tema del Nadal, i, segons sembla, de la variant britànica, que, curiosament, Sanitat ha dit que estima ja que el 5% dels contagis a Espanya són deguts a la variant britànica, i en canvi a Catalunya només hi ha 16 casos confirmats. O no es busquen prou o no s'estan comprovant, però em sembla estranyíssim que amb més de 4.000 casos cada dia a Catalunya només tinguem 16 casos confirmats d'aquesta variant britànica. Pel que fa a salut, ens diu que tenim 171 nous contagis a la província de Lleida, dades d'ahir, que les persones que estan hospitalitzades se situen a 193 i que els pacients que hi ha hores d'ara a la UCI es mantenen amb 25. A la regió sanitària del Pla de Lleida tenim el risc de rebrot a 516 punts, recordo com sempre que a partir de 100 està considerat molt alt, i que la velocitat de reproducció de la malaltia s'ha situat al 1,00, és el primer objectiu, al 1 o inferior. També tenim dades similars a l'Alt Pirineu, hi ha 567 punts de risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia cau fins al 0,95. Hi ha 3 comarques que estem fent seguiment. A les Garrigues el risc de rebrot puja als 1.149 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia baixa al 0,86. Al Solsonès el risc de rebrot ja baixa fins als 885 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 0,73, i a la Vall d'Aran el risc de rebrot se situa als 2.367 punts i, en canvi, la velocitat de reproducció de la malaltia és l'única, està per sobre de l'1, està al 1,60. A nivell de tot Catalunya, 637 punts de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,02. A nivell de tot Catalunya tenim 168.160 persones vacunades amb la primera dosi i 3.769 amb la segona dosi. Recordem que a nivell de tot Catalunya, des del mes de març, han perdut la vida a causa de la Covid-19 pràcticament 18.500 persones, i que portem prop dels bueno, prop no, per sobre dels 475.000 casos confirmats per PCR de la Covid-19. És una xifra ja altíssima, molt alta. Fem una pausa i parlem de cinema, el divendres de cinema, amb la Laura González.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada com d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-12-80-10, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
Doncs apa, que ja solucionats els problemes tècnics que vam tenir la setmana passada i que ens van privar d'escoltar la Laura González, ja l'hem recuperat aquesta setmana. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb la Laura...
Ja és divendres.
Claro, és divendres de cine. Divendres claro. De cine.
Per, doncs sí.
Per cert, que segueixen... Bueno, el cine segueix funcionant. Segueixen havent estrenes, potser no totes les que estarien previstes amb unes dates com aquestes, perquè els Òscar suposo que es faran igualment, però totalment virtuals, o no hi ha notícies d'això?
Pues d'Estats Units, l'únic que he llegit de titulars aquesta setmana és el tema del Biden.
Ah, bueno, sí.
No he vist res, perquè ja, com que la seva realitat supera una mica la ficció, no? Amb tot el que va passar al Capitolio.
Sí, això sí, però t'ho dic perquè la productora que es va arriscar el 2020 a presentar una bona pel·lícula, tenint en compte que n'hi ha d'altres que no, doncs home, pot ser un bon any per acabar guanyant l'Oscar, perquè tens menys competidors.
Bueno, se veurà, perquè jo no sé si trien per any de producció o per any d'estrena.
Ah. No, això també.
S'hauria de veure.
Això
doncs
també.
No, però no tenim, no sé res dels Oscars, però sé dels Goya. Però primer parlem una mica del que hem vist.
Això, que has vist, que has vist, que no fa res més que mirar.
He vist Soul.
Jo no l'he vist encara, mira que la tinc allí, a la plataforma.
L'he vist en català, perquè, bueno, és perquè ja que han fet l'esforç Disney Plus de fer el doblatge en català.
Clar.
I que l'animació, a veure, és una, no hi ha, sí que hi ha un actor a darrere, però també hi ha actors de doblatge, vull dir, tots són actors de doblatge, tant si ho fan en anglès com si ho fan en català.
Uh-huh.
Llavors, pues, bueno, posats ja, pues, l'he vist en català. I molt bé, la veritat és que m'ha fet molta gràcia. Pues molt bonica, ja ho saps, Pixar. Bueno.
En quina s'assemblaria,
no?
Més? Sí.
Bueno, mira, recordo una mica Inside Out, en el sentit que no hi ha un bo ni un dolent, ¿vale? I que, bueno, si a Inside Out teníem, per exemple, pues, emocions que cobraven vida, com són l'alegria, la tristesa i tal, pues aquí és el més enllà.
Ja.
Què passa després de la mort? Llavors, totes aquestes sensacions còsmiques fetes en audiovisual, pues és molt interessant la posada en escena.
Et deixa bon gust de boca, al final?
Sempre, ja ho saps que la premissa de Disney Pixar és per cada sonrisa una làgrima.
Vale.
Així és. Fan una de cal, una d'arena. Després també vaig veure la de Bombshell, la dels escàndols allí a la Fox, que la veritat, bueno, no sé si us ho vaig comentar, però el maquillatge és espectacular, les actrius estan irreconeixibles, perquè clar, les van maquillar que s'assemblessin a les originals,
sí,
no? Perquè
s'ha de
fer real. Molt bé, molt bé. Després de sèries, de mies espanyoles, he vist 30 monedes, la que ha acabat aquesta setmana, que és la de l'Àlex de la Iglesia per a HBO.
Ja, aquesta ja em vas dir que jo no cal ni que ho intenti.
No. I després Antidisturbios, que també m'ha agradat molt, que té un repartiment bastant top, la veritat. O sigui, els sis que fan d'Antidisturbios ho fan superbé, després la noia que fa d'Assuntos Internos també molt bé. M'ha agradat. Són sis capítols i està bé.
Bueno.
Està bé. I toque, és una crítica social, és la del Rodrigo Sorogoyen, que ell ja sabeu que fa així com... No cine negre, bueno, sí cine negre espanyol, ho deixarem així, de cine negre espanyol, i té un tipus de filmació o de muntatge molt exclusiu seu, que li dona molt ritme a les pel·lícules. Jo us la recomano, Antidisturbios. Bé, va, anem als Goya.
Anem als Goya, va. You got the invitation, you got the right address. Que sí, que tenim tech aquí, eh? Clar, per això et deia dels Òscar. Evidentment van abans els Goya, però clar, pels Òscar no tardarem massa, no?
Ja et diré. De moment avui només te dic les nominades que han sortit aquesta setmana i després ja farem porres i ja et diré també dels Òscars, perquè de moment hi ha candidates als Òscars, encara no hi ha nominades.
Ah, clar.
Sí, sí, i ara als Goya sí, ja tenim les nominacions. Mira, enguany tenim quatre a la direcció, amb Salvador Calvo per Adó i Juanma Bajullà per Baby, per una banda, i per l'altra banda tenim dos curtides directores, com són l'Aixiar Bollaín amb La boda de Rosa i la Isabel Coixet amb Nieva en Benidorm. Que, si se'm permet, bueno, crec que aquesta edició del Guardón està una mica agafada pels pèls d'aquesta candidatura d'Isabel Coixet, però bueno. Després també hi ha paritat en la direcció Nobel amb David Pérez per Anne, que és una pel·lícula del País Basc, i Bernabé Rico amb L'inconveniente, no? I després tenim per una altra banda la Pilar Palomero amb la direcció de Les niñas i la Núria Jiménez Lorán per My Mexican Bretzel, ¿vale? Que són els quatre nominats a la direcció Nobel. Pel que fa a les pel·lícules en la categoria de millor pel·lícula iberoamericana, que aquí, clar, com que teníem La mostra i tal, pues jo, per exemple, pues miro molt cinema iberoamericà, la veritat. Doncs bé, les quatre nominades són El agente topo de Xile, El olvido que seremos de Colòmbia, La llorona de Guatemala i Ya no estoy aquí de Mèxic. Pel que fa a les pel·lícules europees, estan nominades Corpus Christi de Polònia, El oficial y el espía de Roman Polanski, que no de Polònia, Polanski, sí, sí. ¿Vale? Després tenim el padre, que la van estrenar la setmana passada, va ser, o fa dues setmanes, amb Anthony Hopkins.
M'han dit que l'Anthony Hopkins està de 10 en aquesta pel·lícula. No?
Bueno, ell ja és molt, molt bon actor.
A més, és una pel·li d'aquestes del seu estil, un dramón cru i sí, sí, és... Bueno,
no té un estil, jo no diria que té un estil marcat, eh? Anthony Hopkins, vull dir, tant te fa terror com te fa drama.
Això també té raó, però... Bueno, a veure què tal, és un dramón, això sí.
Sí, i després tenim Falling, que també és un dramón, que és la del Viggo Mortensen, que també va sobre... Veig que la dinàmica és una mica del Ferse Gran, no?, d'aquestes
sí,
nominacions
sí,
europees.
Sí, 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 sí.
Llavors, bueno, hi ha una pel·lícula que està més nominada que les altres i és Adu, ¿vale? Que té com a protagonistes a l'Anna Castillo i a Luis Tosar i que compta amb 13 nominacions, entre les quals està la de millor pel·lícula. Després us diré una mica les nominades a millor pel·lícula perquè arrel de les nominacions tornen a estar a les sales de cinema i per si en voleu veure alguna us explico una mica l'argument de les pel·lícules, mm-hmm. Pues per si dieu, pues mira, pues m'agradaria veure aquesta abans de que facin la cerimònia per poder opinar.
Home, pues és una oportunitat i tal com estan les coses, doncs és una bona oportunitat, sí.
Sí, sí, si vols aprofundir una mica més, mira, aquesta 13 nominacions, però ve seguida d'una altra amb 9 nominacions, que és Aquelarre i Les niñas, que les dues tenen 9 nominacions. Després, en quarta posició, està La boda de Rosa, amb la gran Candela Peña, i després està Black Beach, amb 6 nominacions, on també surt Candela Peña, en aquest cas està acompanyada de Raúl Arevano al repartiment, i bueno, i amb 5 nominacions tenim la de Sentimental, de Sesgai, i la que us deia de Anne, que Anne també està nominada a millor pel·lícula, és aquesta pel·lícula del País Basc.
Mm-hmm.
Doncs bé, de millor pel·lícula en tenim 5, així ja us les començo a dir. Mira, Adu, en un intent desesperat per aconseguir arribar a Europa, davant d'una pista d'aterratge a Camerún, un nen de 6 anys i la seva germana gran esperen per a colar-se als cellers de l'avió. Vale? I no massa lluny, un activista mediambiental contempla la terrible imatge d'un elefant mort sense ullals. Vale? Llavors tracta sobre caça furtiva... Uh-huh. Bueno, són tres històries, vale? En les quals cap dels seus protagonistes sap que els seus destins estan condemnats a creuar-se i que les seves vides ja no tornaran a ser les mateixes.
És el destí, el destino.
Sí. Sí. Sí, bueno, però el relat és així, no? Són tres històries que conflueixen.
Uh-huh. Sí.
Després tenim la de Anne, que et deia, vale? La líder treballa com a guàrdia de seguretat a les obres del tren d'alta velocitat, vale? Un projecte que genera protestes socials, doncs, als carrers, no? I quan torna a casa després de treballar i passar la nit de festa, doncs prepara un esmorzar per a dos, però la seva filla adolescent, la Anne, no hi és. Vale? Llavors, pues, bueno, va sobre això, sobre segrestos, desaparicions al País Basc. Vale, no profundeixo més perquè com que també és la cartellera, sí. Pues vaig una mica per feina. La de Sentimental, la de Sesgai. Julia i Anna fa més de 15 anys que són parella, vale? Una parella que ja no es miren ni es toquen i que, bueno, que és una guerra diària de llenguatge i bueno, la seva relació està fatal, no?
Uh-huh.
Llavors, bueno, una nit conviden els veïns, a Salva i Laura, no? Que és una parella més jove i que, bueno, que des del primer dia pues, ens van acollir amb molta amabilitat i simpatia, tot i que els seus sorolls s'han convertit en una molèstia per a Julio i Anna, ¿vale? I hasta aquí puedo leer.
Vale.
O potser en un estímul, qui sap, ¿vale? O sigui, potser una molèstia o un estímul.
Ja podria ser. No? Sí, sí,
això,
sí.
Bueno, és una comèdia, per si la voleu anar a veure, Sentimental.
Bueno, aquesta me l'apunto, doncs.
Venga, vale. Tenim les niñas també. Cèlia, que és una nena de 11 anys, estudia en un col·le de monges a Saragossa i viu amb la seva mare. Vale. La Brisa és una nova companya de Barcelona que arriba a l'internat i bueno, l'empen cap a una nova etapa de la seva vida, que és l'adolescència. Vale. En aquest viatge a l'Espanya de les Olimpiades de l'any 92, doncs la Cèlia descobreix que la vida està feta de moltes veritats i algunes mentides. Hem de dir que la Cèlia és una nena orfe de pare. Vale. I bueno, pues, la pel·lícula aquesta de les niñas és l'òpera prima de Pilar Palomero, com et dic, i la veritat ha tingut molt bones crítiques i agrada bastant. Venga, bueno, i ara canviem, fica'm una miqueta de música, va.
Va.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón.
M'agrada molt, la Rosalén. M'agrada molt.
Doncs mira, Rosalén està nominada per la millor cançó, amb La boda de Rosa, que fa una cançó que es diu que no, que no és aquesta, ¿vale? Però bueno, la boda de Rosa és una altra de les 5 nominades a millor pel·lícula i va sobre, bueno, la Candela Peña fa de Rosa, que és una dona que està a punt de complir 45 anys i que és una dona que sempre ha viscut per els altres, no? I decideix, doncs, pitjar el botó nuclear i engegar-ho tot a passeig
el botó
i reinar sobre la seva vida. Sí, sí. Però bueno, llavors té un matrimoni, lo de la boda de Rosa és un matrimoni amb ella mateixa, ¿vale? I ahí lo dejo, també.
Vale, vale.
Perquè la aprofiteu i la aneu a veure una comèdia i bé, ja, que ja us dic, Candela Peña sempre està esplèndida, és una actriz que m'encanta i bueno, ja amb la banda sonora de Rosalén, pues ja, perfecto, ¿no? Vull dir...
Sí, 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 a mi és una cantant que m'agrada, a més és autora també dels seus temes. I és una cosa que sempre valoro com un extra, això, però és que a més són lletres que te les has de llegir bé, que estan tenen un perquè, no és allò venga, aquesta paraula queda bé aquí i ja està, no, és tot una... Vaja, m'agrada a mi, m'agrada, no vull dir que tot el que faci m'agrada, però en general m'agrada la música que fa Rosalén.
Doncs mira, Rosalén va publicar les teves xarxes socials la nominació. Va sortir ella plorant, que li feien molta, molta il·lusió. Estava nominada als Goya a millor cançó. Què més tenim? Vinga, que dic les estrenes de la cartellera, que també
venga,
tenim...
També
com
tenim...
anem de temps?
Sí, anem bé, anem bé. O sigui, tenim estrenes de moment a Lleida, ja sabeu que... bueno, els cines més grans que tenim, que no els únics, ens n'hem d'anar al Picat i amb les restriccions actuals fins i tot que les estiren com a mínim de moment fins al 7 de febrer, doncs a la gent resident a Lleida Ciutat no se'ns permet anar cap al Picat, als JCA Cinemes del Picat, per exemple, no? I per tant, doncs, bueno, és un hàndicap, realment. Jo la veritat és que és una situació d'aquelles que ara ens n'adonem que a Lleida no tenim uns grans cinemes. Hi ha d'altres cinemes a Lleida, més petits, afortunadament, però no tenim cinemes, o sigui, moltes sales de cine a la ciutat de Lleida, i ara veiem que això s'està patint, eh?
Sí, bueno, però tenim ofertes
que sí.
També podem anar a veure. Mira, per exemple, al Picat, avui hi ha restriccions? No, encara no, és a sortir demà.
No, perdona, les restriccions les tenim des de fa 2 setmanes.
Sí, però dic el confinament perimetral municipal.
Claro, el tenim sempre. O sigui, no ha deixat de ser-hi, aquest. S'havia d'acabar el 24 i ara l'han allargat fins al 7 de febrer. Per tant, seguim tenint el confinament.
Vale, bueno, pues si sou fans de Star Wars i esteu a prop dels cines del Picat, doncs podeu anar a veure aquesta tarda a les 3:40 al JCA, doncs l'episodi 5 de la saga L'Imperi Contraataca, que enguany compleix 40 anys. Ja posats, no?
40 anys?
40 anys.
La primera pel·lícula?
La segona.
I la primera? Que es va fer un any o dos abans?
Sí, un any o dos abans. Sí.
Vale. Com passa el temps, no?
Déu-n'hi-do. Sí, bueno, i quan la setmana que ve fa 40 anys de l'Isaac Wood, ahí lo dejo també, saps? Vull dir, l'actor que fa de Frodo, el Senyor dels Anillos.
Ah, val, és que jo com que no l'he vist
aquesta pel·li, tan jove, no? O sigui, bueno, i l'any passat va fer 40 anys Macaulay Culkin.
Bueno, vull dir... la gent que estem a la quarantena semblen molt jovens, vull dir que...
Els anys passen, però...
Sí, va.
Va, no et vull burxar, Ricard.
Vinga.
Doncs bé, tenim pel·lícules també d'animació. Mira, tenim una que es diu Fritzi, que ens arriba d'Alemanya, ¿vale? I està ambientada als anys 80-90, ¿vale? Està basada en els llibres per a nens de Hannah Schott, i aquesta pel·lícula, bueno, pues, explica la història de Fritzi, que és un estudiant de quart grau a la ciutat de Leipzig, Alemanya de l'Est, durant l'any de 1989, ¿vale? Llavors, bueno, és una pel·lícula d'animació, però tampoc és per nens, o sigui, nens adults, públic en general, ¿vale? Vale, llavors, doncs bé, parlem una mica, pues, sobre la situació a l'Alemanya de l'Est al final dels 80, que ja sabeu, mur de Berlín i tot això, pues, és una manera d'endinsar-se la història també amb els nens, a través d'una pel·lícula d'animació. Aquestes coses sempre van molt bé, l'animació, bueno, per compartir amb els certs temes que potser no els pots abordar des d'una manera, pues, més verbal. Llavors veuen una pel·lícula i ho entenen.
Sí, pues. sí, no, la veritat és que...
Clar, el cinema és educatiu, també.
El cine d'animació ha evolucionat una barbaritat, eh? O sigui...
Doncs sí. Sí, el cine i les sèries d'animació.
Sí.
Ja fan unes coses espectaculars. Doncs bé, què més tenim? Vinga, va, anem a una pel·lícula que no li agradarà gens al Ricard.
Ah, a veure.
La maldició de Lake Manor.
Vale.
He de dir que pràcticament, bueno, no hi ha cap estrena estadounidenca que jo recordi, no n'hi ha cap.
No ho sé.
No, ara ho estava mirant al guió, crec que no n'hi ha cap. Doncs bé, La maldició de Lake Manor és una pel·lícula de terror que ens arriba des d'Itàlia, ¿vale? El Samuel és un nen paraplègic que viu al costat de la seva mare Elena a Lake Manor, ¿vale? A Torino, Itàlia, dins d'una mansió allunyada de la civilització. És una pel·lícula de terror sobre cases encantades, ¿vale? Llavors el noi, doncs, ha rebut ordres de no abandonar mai la seva casa, per la qual cosa, doncs, se sent segur, però, bueno, però això, segur però oprimit a la casa, no? Llavors, la seva situació canvia quan arriba la Denise, que és una ajudant adolescent que ajuda a canviar el punt de vista sobre la relació que uneix a Samuel amb la seva mare. No obstant això, la mare, la Elena, farà tot el possible per impedir que el seu fill se'n vagi del seu costat. Llavors, doncs... Pues això, pues, hi ha un conflicte aquí,
vale.
I el Samuel comença a sospitar que la seva mare igual amaga alguna cosa.
Ah.
La maldició de Lake Manor.
Vale. Les
cases encantades que canvien els seus habitants, bla, bla, bla.
Vale, jo no.
Vols que canviem de música? M'he ficat aquí la música, venga, fica-la, a veure si la reconeixes.
A veure què m'has posat aquí. Ui. Puja a poc a poc això, eh? Què és?
Pues mira, m'he ficat així, Leyendas de Pasión.
Ah,
l'any 94.
Leyendas de Pasión.
Amb Brad Pitt, amb Anthony Hopkins i amb Julia Ormond, banda sonora de James Horner. No em preguntis per què, m'he ficat nostàlgica i fico Leyendas de Pasión.
Vale.
Venga.
No l'he vist, eh? Vos creureu?
Pues, jo crec que l'has de veure, no?
Ja, però no l'he vist.
Aquelles pel·lícules clàssiques del, no sé si és del 94, és? Sí, pues això. Pel·lis dels 90, aquelles produccions. Doncs me fico música a vegades per ambientar-me, també. A veure, què parlarem ara? Vinga, ens arriba una pel·lícula de Rússia, que es diu El professor de Perta, ¿vale? Està situada a... Bueno, quan dic de Rússia, vull dir que la producció és russa, ¿vale? Però està situada a la França de l'any 1942, on el Gilles és arrestat pels soldats de l'SSS, juntament amb altres jueus, i enviat a un camp de concentració a Alemanya. Llavors, allí aconsegueix evitar l'execució en jurar als guàrdies que ell no és jueu, sinó que és persa. ¿Vale? I gràcies a això, doncs, el Gilles aconsegueix mantenir-se en vida, però haurà d'ensenyar un idioma que no coneix als oficials del camp, interessats en aprendre'l. Bueno, i bueno, pues, al mateix temps que la relació entre ells augmenta, doncs, les sospites dels soldats, doncs, van increixent, no? Que diuen, increixent sobre que en realitat no és persa.
Té pinta de complicada, aquesta pel·lícula.
Doncs sí, vinga, però és que el cine rus és una mica així, ja. A mi no... Bueno, ja de tot, eh?
Sí.
Són pioners en moltes coses, amb la tècnica també, vull dir, m'agrada. Després tenim Hope, una pel·lícula noruega, drama, dramón, ¿vale? És un drama que viu una dona amb un diagnòstic mèdic d'un tumor cerebral, ¿vale? Llavors la relació entre la seva parella, que són artistes, doncs es posa a prova, i li diuen, el metge li diu, bueno, pues tens, què succeeix amb l'amor quan pues una dona de mitjana edat, com la protagonista, li pronostiquen, doncs, 3 mesos de vida.
Caram.
Vale? Pues és una putada. Llavors, pues, bueno, és una mica bueno, com viuen la família, els seus fills, els fillastres, doncs, com viuen aquest diagnòstic de càncer terminal, no? I, bueno, pues, és una mica, pues, així. La veritat és que no és un... Sí que és un dramón, però
sí.
És un text de comèdia perquè ella s'ho pren, pues, com molt... Molt positivament.
Ja. Yeah. Hope, que, vale, és esperança.
Sí,
en anglès, sí. Si és que ho han fet en anglès, eh?
Sí, exacte, molt bé. Tindrem també 23 passeos, que és una pel·lícula que ens arriba des del Regne Unit i que és una dramèdia romàntica protagonitzada per dos persones d'edat avançada, que són el Dave i la Fern, ¿vale? I que són dos desconeguts, doncs, que han sofert unes circumstàncies de la vida i es coneixen traient els seus gossos, ¿vale? Durant un total de 23 passejos, per això se diu 23 passeos, la pel·lícula. Ah. Llavors, pues, bueno, pues, una mica com estableixen aquesta relació dos persones grans que també se poden enamorar. O sigui, si tens més de 60, més de 70, més de 80, estàs vidu i pues, monta, fes activitats, treu el gos, coneix gent, es pot enamorar la gent a partir dels 60 també,
I tant, i tant, i tant.
No, que a vegades és com no visualitzem, no?
No, i estic totalment d'acord.
L'amor com algo molt jove, molt
correcte.
De l'adolescència, els estius aquests eterns,
sí.
El nòvio, i no, la gent gran també s'enamora i també fa bogeries, permeteu-vos-ho, per favor.
I tant. No, i estic totalment d'acord amb això, perquè, a més, és una cosa que no sé per què a molts aspectes els hem de posar data o edat. No té res a veure amb
la... No, els sentiments, les emocions, inclús l'experiència de la vida, no? A vegades
ja ho he viscut tot,
doncs no, la vida et sorprèn també. Uh-huh. Doncs bé, tindrem també Happy Together, que és una pel·lícula que ens arriba de Hong Kong, és una reestrena d'un film de Wong Kar-wai, que és de Deseando Amar, que es diu In the Mood for Love en anglès, i de 2047 se diu, ara no sé com se deia, era un número la pel·lícula, bueno, pel·lícules romàntiques xines. Doncs bé, va sobre Lai i el Hou, que viu una apassionada relació, viatgen des de Hong Kong a Argentina, però a l'arribada al nou país, doncs les coses se transformen i el Hou doncs, abandona el Lai, no? Llavors aquest comença a treballar en un bar i bueno, vol reunir suficients diners per tornar-se un altre cop a Hong Kong perquè ja havien anat a fer un projecte comú amb l'altre i pues, ja pues, pues, s'han separat i tal, però bueno, l'altre reapareix i ja les coses canvien els plans. Què més tenim? Tenim dos pel·lícules kurdes també que toquen el tema del conflicte al Kurdistan que són en passe únic, ¿vale? El dilluns i el dimecres perdona.
Agafa una mica d'aigua, si tens per aquí a prop.
Sí,
clar,
sí. Ara, ja,
o sigui, és que parles tant que clar, al final un necessita això, una mica d'hidratació. Home, la veritat és que avui entre els Goya i les estrenes, que ja veu que n'hi ha bastantes, eh? Vull dir que no, que sí que estem en pandèmia i tota la història i amb les restriccions, però que no, bueno, almenys les estrenes no han afluixat ni molt menys.
Home, les sales estan fent un gran esforç,
sí.
per assolir una estrena almenys setmanal.
Sí.
Estan fent un gran esforç. Ja no parlo només dels cines de Lleida, sinó dels cines en general, cines petits, circuits de cine, que, bueno...
Sí, aquí s'ha espavilat tothom. Sí, a més és complicat, tens raó. A veure, sí. On estàvem?
Mira, dues pel·lícules kurdes que se poden veure dilluns i dimecres a les 7:30 al Funàtic.
A veure com la dius.
The End Will Be Spectacular.
Molt bé, ho has dit molt bé, molt bé.
Que sí? Vale.
No, estava mirant a veure com pronunciaves l'anglès. Igual dirà The End. No, és The End,
The End Will Be Spectacular.
Molt bé.
Doncs bé, cinema bèl·lic basat en fets reals explica la història d'una jove kurda que torna a la ciutat, no em surt, Diyarbakir, no sé, on el seu germà ha estat assassinat per l'estat islàmic. Bé, la ciutat és un polvorí i els aixecaments dels kurds contra la policia i l'exèrcit turc doncs esdevenen en una forta i violenta repressió. ¿Vale? És la primera pel·lícula de ficció de la comuna de cinema de Rojava, basat en diaris i testimoniatges dels supervivents que en alguns casos doncs, fan inclús dels protagonistes de la pel·lícula. ¿Vale? Llavors tenim també 14 de juliol, que explica els esdeveniments ocorreguts durant el cop d'estat orquestrat per l'exèrcit turc el 12 de setembre de 1980 a causa del cop d'estat d'opressió del poble que es va empitjorant. Llavors a la presó d'Ahmed, que està a Diyarbakir també, els milers de kurds van ser sotmesos a pràctiques feixistes i violacions dels drets humans. Llavors pues, són dues pel·lícules dures, però bueno, que al final no podem viatjar ja, no només pel coronavirus, sinó pels conflictes bèl·lics que hi ha molts països, però no podem tancar els ulls tampoc amb aquesta realitat. Llavors, què ens ho porta? Doncs el cine. El cine, la premsa, informar-nos, vull dir, sí podem tancar els ulls un ratet, però també està bé estar informat de que aquestes coses passen, perquè després ens sorprenem, no? Surt la notícia de uah, en aquell pueblo passó no sé què, quan hi ha conflictes bèl·lics, no? Com va passar a Ruanda o com
que
va passar a Sarajevo. Ara ens esgarrifem, no? Però en aquell moment també hi havia els mitjans com per informar-nos i ara encara més.
Sí.
I venga, l'estrena que jo aposto de la setmana.
A veure, l'aposta de la Laura.
Venga. Pues mira, Fellini de los Espíritus, que es un documental que nos arriba desde Italia, sobre el grande capolavoro de Rimini, que ja saps, jo soc molt fan de Fellini, la veritat, és un director que sempre m'emociona, amb el que tinc molt vincle vital, no? Vull dir, a vegades entens la vida com una altra persona i quan ho veus en pel·lícula dius, hòstia, jo també veig les pel·lícules, o sigui, veig la vida així, com l'està veient aquest director, no? Llavors Fellini era un home profundament enamorat de la vida, que la va viure, la vida, buscant constantment el seu significat, no? Amb motiu del centenari del seu naixement, el 20 de gener de 1920, aquest documental investiga en profunditat la seva passió pel que ell va definir com el misteri, no? Allò esotèric i el món invisible, de la seva incansable cerca d'altres possibilitats, d'altres dimensions, d'altres viatges i tot el que alimenta doncs, el vol de l'esperit i de la ment, no? Una mica. Llavors, Fellini va fer una pel·lícula que es deia Julieta de los Espíritus, que estava protagonitzada per la seva dona, ¿vale? Julieta Massina, i bueno, pues aquí el títol també de Fellini de los Espíritus, i bueno, aquests temes que us comentava que estava interessat Fellini doncs impregnen doncs, la seva filmografia i bueno, i també formen part d'aquesta recerca personal que ell va dur a terme i que hi ha doncs, diaris escrits, apunts, que ell estava inclús morint a l'hospital i estava fent allí dibuixets del que ell somiava i del que bueno, doncs, el que els medicaments que tenia allí a l'hospital doncs li provocaven, no?
Aquesta, aquesta és la teva aposta per aquesta setmana?
Sí, m'encanta Fellini. Tinc debilitat per aquest director i fan una exposició, me'n vaig a veure-la, fiquen la pel·lícula o alguna pel·lícula seva a la tele, me quedo a veure-la també i tinc però tota la filmografia.
Però ja serà una pel·lícula lenta, no?
No, és un documental, que va, que va. O sigui, bueno, les pel·lícules de Fellini no són gens lentes, eh?
No?
Gens. No, és cinema italià molt vital, molt crític, molt... molt experimental, també. Ha fet molts tipus de pel·lícula. Mira, si te ve ara un element, és per exemple la Dolce Vita de Fellini, la Dolce Vita, o sí. Ocho y Medio, no? Són pel·lícules que són molt, molt identitàries de Fellini, tot el que a mi m'agraden més, el que diríem les cares B, no? Si la filmografia de Fellini fos un disco, pues m'agradarien les cares B.
Vale.
Com, per exemple, Amarcord, que trobo que és la seva gran pel·lícula, la de que surt una estanquera, així amb molts pits, no sé si la recordes, que parla d'un poble...
No l'he vist, no.
Doncs te recomano molt que li facis una ullada a Fellini perquè és un director que t'agradarà.
Vale,
les pel·lícules no són desagradables, al contrari, són costumbristes, són agradables, són... Més que una mica el costumbrisme amb lo espiritual i amb lo còsmic a vegades, no? De bueno, situacions que es donen, no? El costumbrisme també. I ja està, aquestes són totes les estrenes i tot el que tenim. En cartelleres i en pantalla gran.
Bueno,
en pantalla
bueno,
petita,
bueno.
Podeu veure moltíssimes coses també en pantalla petita. De sèries i recomanacions, ho podria fer tot el dia.
Recordo que avui has dit que... Ui. Aquesta no l'has posat tu, eh?
No, aquesta l'has tret tu, Ricard.
I ja sabia jo que et posarien els pèls de punta, eh? Avui fa, com deies, 40 anys del capítol 5, que llavors era el 2, però després ha sigut el 5, l'Imperio contraataca. 40 anys.
És raro, això dels episodis,
sí, bueno,
els números
sí.
I les estrenes. Han començat pel mig, han seguit pel principi i després han agafat
per
el final.
Mira, bueno. Jo només t'he de dir que el Mandalorian no m'agrada. Mandalorian. O sigui, aquesta sí que m'agrada. Star Wars, no. Mira, ho sento, ja l'he vist una vegada i no m'ha agradat.
Potser podries veure amb els nens les produccions aquestes de Rebels, que són sèries, o Les Guerres Clon.
Ah, Les Guerres Clon sí que l'estic veient i aquesta sí que em fa gràcia.
Ah.
Aquesta
veus,
sí.
Veus?
Aquesta sí.
Pues Rebels també t'agradarà, és així d'aventuretes, de naus,
bueno.
Està bé. Sí, a veure, Star Wars ja han deixat de ser les tres pel·lícules inicials.
Home, evidentment. Ara és l'univers, no el mundo Star Wars, no, l'universo Star Wars, és, eh?
Clar. Bueno,
molt bé. Laura González, avui hem fet dos programes, eh?
Sí, ja veus, eh? Bueno, m'has donat canxa perquè el dia anterior pues, no vaig fer.
Claro, me portes quasi de mitja hora aquí, explicant històries.
No, ja saps, que a mi me parles de cine i no me callaries.
No, m'ha quedat claríssim, ja ho sabia, de totes maneres. Bueno, Laura González, escolta, que miris moltes coses, que tinguis bon cap de setmana.
Que tinguis bon cap de setmana. Adéu.
Ahora que pasas más tiempo en tu casa, te has dado cuenta de que tienes muchas cosas de valor que tu casero no cubre. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso, con nuestro nuevo seguro para inquilinos, podrás asegurar todos tus objetos más preciados, como tu ordenador, tu televisión 4K, tu consola, desde tan solo 38 euros al año. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma.
Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up, make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Últimos días para precomprar el nuevo Galaxy S21 en Samsung.com y hacer más épico todo lo que pase a partir de 2021. Precómpralo ya y elige tu regalo. Si puedes, precómpralo ahora mismo.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Camí cap a les 2 de la tarda, comencem l'Espai Groc i ja saps que sempre ho fem ben acompanyats, eh? Des de... a través de la videoconferència, vamos. Des de la Biblioteca Pública de Lleida, amb nosaltres, la seva directora, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia. Antònia està silenciada. El botonet aquest del micro. Ara.
Disculpa, hola, què tal?
Antònia, què tal, com estàs?
Molt
bé. Molt bé,
molt bé. Perquè cert... estem a divendres, què més volem?
Sí, sí, has viscut en primera persona el tema de la turbonada d'aquest matí, de les 8 del matí.
Sí, 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 m'ha agafat a més el cotxe i...
Déu-n'hi-do, eh?
M'ha fet un cert temor, eh? Perquè he sortit de casa que no ploia i a mig camí... S'ha tapat el sal, s'ha posat negre,
sí, sí.
I ha començat a caure pedra, bueno, i els llamps, bueno, feia impressió.
Home, és que amb un cotxe ha de ser una altra història, però bueno.
Sí, no, a més m'ha agafat així al mig i bé, no, Déu-n'hi-do. M'han enviat aquest matí també imatges de Barcelona, d'allí de la costa.
Uh-huh.
Semblava un tornado.
Bueno,
també ha sigut molt ràpid,
sí,
però
sí,
també
sí.
Com un tornado.
Déu-n'hi-do. També està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
On t'ha agafat a tu la turbonada aquesta?
Doncs també m'ha agafat anant cap a la feina.
També?
Déu-n'hi-do. Sí, de repente s'ha fet de nit, una cosa estranya, però afortunadament ha durat poc, no ha durat massa.
No, ha sigut molt ràpid, però clar, és intens el moment que estàs al mig i amb cotxe, sí. Déu-n'hi-do. Jo crec que es multiplica la sensació de vent... Bueno, el soroll de la mica de pedra que ha caigut, de la calamarsa i tot plegat, eh? Déu-n'hi-do. És un episodi estrany, com ens ha dit el meteoròleg, que passi al gener. A l'estiu és més comú, passa més de tant en quant, però que el gener és més estrany. Tot i que, per cert, m'ha trucat el Joan Bellmunt i m'ha dit, diu que hi ha un escrit del 1868, em sembla, en el que es descriu per Sant Sebastià una cosa similar al que ha passat avui. O sigui que, bueno, és la manera de recuperar amb dades molt, molt antigues. Li he de passar a l'Armando perquè m'investigui a veure si ho pot corroborar. També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs, Puri?
Bé.
Bueno.
Intentant-me connectar, que tinc sempre problemes jo tecnològics i sempre no sé què em passa.
No, menys quins problemes
tecnològics
tens. No som amics,
les màquines i jo no som amics.
Escolta, on estaves aquest matí a la turbonada?
Doncs estava... Com que he vist arribar la turbonada per la finestra de casa, no he sortit fins que no ha passat.
Ah, ben fet.
Sí. La veritat és que anava a sortir perquè teníem audicions escolars a les 9:30 i llavors volia marxar aviat, però he pensat que el cel estava d'una manera espantosa que era millor no sortir al carrer.
Ben fet. Escolta, també està amb nosaltres avui, a través de la línia telefònica, el director de l'orquestra Julià Carbonell, Alfons Reverter. Alfons, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
Escolta, ja ho he preguntat a tots, on t'ha enganxat a tu la turbonada d'aquest matí?
Pues jo avui estava a Barcelona aquest matí i no sé si ha sigut tan forta com la que hi ha hagut aquí, però també m'ha agafat el cotxe un moment en que la cosa anava per l'ample, anava per l'ample.
Ja. Bueno, sí, és que a més és l'hora, allà a les 8, 9 del matí hi ha molta gent movent-se amb cotxe.
Efectivament, i feia bastanta impressió perquè em sembla que ha anat escombrant tot el país.
Sí. De ponent a llevant ha anat.
Exactament. I hi ha hagut un moment que realment anava tot amunt i avall, que feia bastanta impressió.
Molt bé. Puri Terrado, escolta, què tenim el cap de setmana?
Doncs mira, demà a la tarda tenim el concert de Pere i el Llop, que és un concert familiar, ja n'hem parlat, encara ens queden algunes entrades, però estic contenta perquè veig que les famílies tenen ganes de fer activitats.
Home, ja t'ho dic jo que en tenim ganes, moltes en tenim.
Doncs sí, i bé, queden algunes illes, no?, per la sala, però està bastant venut, vull dir que les persones que tinguin interès i ganes a venir, doncs sobretot que ho facin ràpidament d'agafar les entrades. Us dic que és un espectacle moníssim, en què hi ha uns ballarins que són espectaculars, de dansa clàssica, és el Ballet de Barcelona, i els músics de Lleidar, que són gent de molta qualitat musical.
Bueno, això per ho teniu tant, a la temporada Lleida.cat, la temporada Lleida.cat, allí heu d'anar per agafar l'entrada.
Sí.
Molt bé.
I llavors, ja com que aquesta setmana ens hem dedicat a aquesta producció, no tenim res més, però tindrem la setmana que ve, i per això hem convidat a l'Alfons, un concert de la Julià Carbonell, no en el seu format simfònic, sinó més de cambra, però són 8 músics, tampoc és un perfil petitet, eh?
No. Vull dir que... però ho fareu a la sala 2 o a la 1?
Sí, a la 2.
A la sala 2. És un concert d'aquests que recuperem del 2020 o és un que tocava per ara?
No, aquest el vam programar.
Ah, molt bé. Alfons, què ens heu preparat, doncs?
Doncs mira, quan vam pensar en fer un concert per aquesta data, preveient que no sabíem ben bé quines condicions podrien fer els concerts i tot plegat, vam pensar en fer un format una mica més reduït, però que alhora servís per presentar una part de l'orquestra al públic i també per treballar internament una d'aquestes parts. I de fet, el programa que proposem, així com de vegades podem escoltar la secció de corda de l'orquestra, és sentir la secció de vent, però no amb un format com el que podria ser d'una banda, sinó amb l'estructura del doble quintet, que es diu, que forma part de l'orquestra clàssica. És a dir, el quintet de vent seria la flauta, l'oboè, el clarinet, el fagot i la trompa, i això és l'estructura clàssica d'una orquestra si la dupliquem. Les dues flautes, els dos oboès, els dos clarinets, els dos fagots i les dues trompes. I aquesta formació té un repertori específic, que és el que ens feia molta gràcia de presentar-lo a la gent perquè pogués sentir primer els nostres músics tocant aquest repertori, de pas permetre també la formació de l'orquestra poder seguir amb un treball continuat de treball artístic intern i poder mostrar també doncs, com sona aquesta part de l'orquestra.
Escolta, tinc curiositat ara, perquè clar, vosaltres heu de seguir assajant, és com l'esport, no pots deixar d'entrenar mai. Com ho feu ara? Us reuniu o feu híbrid? Mira, uns dies cadascú sol a casa o us connecteu, o com ho feu? Perquè clar, virtualment és complicat assajar.
Sí, no. El tema de la sincronització sonora a través del Zoom, del Meet, del que vulguis, encara no està resolta. Clar. No està resolta més enllà d'alguns experiments o petites coses, però no per treballar amb una formació d'una manera sèria i efectiva. Però bé, nosaltres el que hem fet d'una banda ha sigut fragmentar molt l'orquestra perquè d'aquesta manera era més fàcil treballar, i també ens permetia doncs, aïllar més els possibles riscos. Si hi havia un problema amb un grup, no hi havia l'altre.
Clar, clar, clar.
Llavors, clar, de fet, la formació que feia és una formació més gran i, evidentment, hem fet un estudi exhaustiu de totes les normatives i també n'hi ha en l'àmbit laboral, musical, per entendre'ns, doncs, amb unes normes de distanciament, de mascaretes, de desinfecció de partitures, de faristols, de protocols d'entrada i sortida, etc. Tota una sèrie de protocols que també la Puri, pobra, els ha patit pel que fa a la sala, tant pel públic com pel que fa als artistes, i que nosaltres també hem d'aplicar en els nostres assajos.
Doncs ho teniu a la temporada Lleida.cat el 28 de gener, que és un dijous, a les 20 hores. Espero que no ens canviïn l'horari de replegament de les nits, que ara el tenim a les 22 hores, perquè si te'l baixen a les 20 hores, Puri, hauràs de reprogramar una altra vegada.
Home, ho veuria difícil.
Sí, jo també, però bueno, ja saps que això, cada setmana hi ha una història o altra aquí, eh? Sí, però vaja, sí. És difícil. La temporada de Lleida.cat, 28 de gener, dijous a les 8, els vents de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, que està dirigida per l'Alfons Reverter, que avui l'hem tingut amb nosaltres. Alfons, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Us ho agraïm molt, i de veritat, animeu-vos a venir, que la gent necessita cultura, necessita música, és medicament per l'ànima,
sí.
I és un programa molt bonic que podeu escoltar des de l'orquestra, tocant un programa fantàstic i ho fan molt bé.
Molt bé. Bonic. Gràcies, Alfons, cuida't.
Gràcies igualment, cuideu-vos molt.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La música cura l'ànima, Puri. Que és cert que és això, eh? Jo no podria viure sense música.
Doncs sí, jo quan estic molt cansada, que baixo a escoltar una estona, un assaig o un concert, ja canvia totalment la meva vida i la meva perspectiva.
No, ho tinc claríssim. I qui diu música, escolta, cadascú el que li agradi, aquí ja no ens hi posarem, eh? O sigui, el que li agradi el rock, el que li agradi el pop, el que li agradi la música clàssica, home, jo, veus, el reggaeton ja és una cosa que no, però bueno, ho respecto també, el que li agradi, què hi farem? Ja el canviarem de bando, eh? Però bueno, però enteneu-me, la música en general és important, i després l'experiència de viure amb la Julià Carbonell a la sala 2 de l'Auditori Municipal Enric Granados, no us la deixeu perdre, que de veritat que és espectacular aquella sala. Jo recordo alguna vegada que hem coincidit amb la Puri, amb l'Antònia, amb la Maribel, amb algun concert a la sala 2, i hem sortit encantats d'allí. Deixeu-me que marxi cap a la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia Capdevila, és cert, això de la sala 2, és veritat, eh? Antònia, estàs silenciada, té autosilenci, és tu mateixa, eh?
Sí, és que...
No, que ho fas molt bé, ho fas molt bé, que hi ha soroll, ho sé.
I que no se senti el soroll.
Que sí.
Jo reconec que sí, que la sala 2, jo per mi és un privilegi, i totes les coses que he pogut escoltar, des de concerts de jazz, concerts acústics, alguna cosa de poesia, bueno, trobo que crea un clima
és
i una proximitat
diferent, sí.
amb els intèrprets, bueno... Trobo que és un privilegi, sincerament.
Sí.
Cada vegada que la sala gran m'agrada, però si es fa alguna cosa a la sala 2, ho gaudeixo molt més encara.
És maca, si no l'heu visitat, teniu aquesta oportunitat a la temporada Lleida.cat. Escolta, de manera ràpida, Antònia, què ens dius de la Biblioteca Pública de Lleida?
Doncs mira, nosaltres aquest mes de febrer pensàvem que començaríem ja el tema d'activitats, i bé, ara amb la pròrroga aquesta que ha tornat a sortir de Procicat fins al 7 de febrer, de moment tenim cancel·lat el que teníem previst presencial a la biblioteca perquè no ens permeten fer activitats. Comencem els grups de lectura, els començarem tots de forma virtual i amb l'esperança de que el mes de març o el mes d'abril ja puguin ser presencials. De totes maneres, no els volem deixar de fer, tenim molts inscrits, molta gent que ho estan esperant, i els començarem aquest mes de febrer de forma virtual.
Clar.
Estem preparant, a nivell de la biblioteca, doncs estem aprofitant per a preparar tot de temes de col·lecció, estem entrant totes les novetats, bueno, preparar d'alguna forma que en el moment que puguem tornar a tenir la biblioteca oberta es trobi tot.
Clar.
El que sí que, bueno, si algú vol venir a buscar material en préstec, això sí que l'accés és lliure i podem vindre sempre que vulguin.
Molt bé. Estic mirant ara el calendari que em sonava, però fixeu-vos, és que jo no em sé ni el meu, que el 7 de... està prorrogat fins al 7 de febrer, que és el dia del meu sant, justament.
Sí, bueno, sí, doncs... Sant Ricard, exacte. Nosaltres el dia 8 teníem una activitat que ja la teníem prevista de fer-la amb streaming, per si cas no podia haver públic, però al final han valorat de millor deixar-la per mes d'abril, perquè tot i que sí que és una solució el tema de l'streaming, és una pena el perdre... Sí. Aquesta, el que et dona també el tenir el públic al davant, no? Ni que sigui un públic reduït, i emetre-la també en streaming, però renunciar ja d'entrada a una activitat en públic, bueno, ens va semblar que no valia la pena.
Estic totalment d'acord. Gràcies, Antònia.
Gràcies a vosaltres.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Quédate a
dormir. Doncs apa, cap a les dues. Ara marxem cap al Caixa Fòrum, on no sé si ha començat ja les feines, s'han començat a arribar materials per a aquesta nova exposició que s'inaugurarà, no recordo mai la data exacta, Maribel, no sé si la primera o la segona setmana de febrer.
La segona setmana de febrer, serà el dia 9 de febrer, i efectivament ara estem en ple muntatge de l'exposició Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna. I bé, malgrat estiguem de muntatge d'exposició, Caixa Fòrum Lleida doncs no pare, i per demà doncs tenim ja un espectacle familiar que vam tenir l'oportunitat de poder-ne parlar la setmana passada.
Sí, és veritat.
Sí, crec que aquell espectacle que porta per títol clar la teva cançó i és una proposta adreçada als nens i nenes a partir de 0 a 5 anys. Val a dir que és una proposta exquisita, és un verdader poema visual i bé, el públic que tingui doncs nens i nenes de 0 a 5 anys és una proposta molt, molt, molt recomanable, i si realment estan interessats en venir, jo sí que m'agradaria comentar que s'apanyessin, perquè literalment queden poquíssimes entrades, no? És el que comentaves doncs abans, sí. No? El públic familiar té ganes
i tant.
De fer coses doncs, amb la seva família.
Ja, mira, jo no ho sé, ja no em poso les cases de la gent, ja t'ho dic amb experiència pròpia. Ja se m'està fent una mica llarg, tot plegat, eh? O sigui que el que passa és que, segons et diuen, estem a la meitat, com el que diu. Per tant, bueno, mira, la part positiva és que potser, si estem a la meitat, ja anem descomptant, però ja se'ns fa llarg en general.
Ricard, no estem al final? A la meitat, dius?
A la meitat, Antònia. El tema de mascaretes i que t'arribi la vacuna i tot plegat, a la meitat estem. Ja diuen que tot el 2021, o sigui, imagina't tu. Sí, clar, no era...
Ara m'acabes de... Jo sí que, bueno, jo tenia l'esperança que quedava un parell de mesos...
Clar,
o mes
tu, jo ja ho sé, Antònia.
I que després ja començàvem a obrir.
Clar, tu el que volies... Tu estàs fent plans per Setmana Santa, doncs no, ja et dic que no. Mira, ho sento, però... Escolta, si al final resulta que sí, tindràs una bona notícia, però sí. No et facis il·lusions. Per desgràcia, no per... Vull dir que jo sóc el primer. Però bueno. Antònia. Maribel, escolta, t'ha arribat alguna càpsula de l'espai o alguna història d'aquestes? Arribarà algun tros de coet per aquesta exposició? O serà una exposició de plafons?
No. Ah. Al contrari, serà doncs una exposició interactiva en la mesura que pugui, però val a dir que és una exposició doncs molt didàctica i que entre el públic lleidatà doncs està creant molta expectativa, perquè ja tenim doncs col·locades doncs les pantalles que anuncien la propera exposició, aquesta exposició, i el públic doncs no para d'entrar a Caixa Fòrum Lleida interessant-se pel que podrà veure a partir doncs del 9 de febrer. Mm-hmm. Però bé, més endavant doncs si em permets explicar-li, ens tindrem l'oportunitat de parlar-ne, però de cara doncs a la setmana vinent, com et deia, la programació de Caixa Fòrum Lleida per al públic general no para, i tant dimarts continuarem amb el cicle La lògica de l'amor, que parlarem concretament doncs de l'amor etern, i en aquesta ocasió doncs tindrem l'oportunitat de tenir entre nosaltres el matemàtic José Manuel Rey, que parlarà de l'amor etern, no? I això què vol dir, no? Ens explicarà com la ciència suggereix una fórmula per l'èxit de l'amor durader, per l'èxit de l'amor de llarga durada. I bé, continuarem també el dimecres el dimecres 27 de gener a les 7 de la tarda, posant doncs, el focus en un dels grans directors d'orquestra, com és Salieri di Bacche, no? I tindrem a la figura de Pere Andreu Jariot, divulgador musical, que abordarà aquest director romanès que ha passat a la història com un dels músics més controvertits del segle XX.
Molt bé. Doncs activitats, ja ho veieu. També us heu de connectar a la web de CaixaForum a la zona de Lleida pel tema de les activitats per agafar les vostres entrades i evitar, bueno, és el tema per control d'aforament i evitar el tema de cues i aglomeracions de persones. Ens plantem a les dues. Maribel Tos, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Puri Terrado, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres també.
Moltes gràcies i permet-me recordar que també el teatre té activitat. No hem tingut ocasió de comentar-ho, però la setmana que ve ja
en parlarem.
Sí, ni parlem.
I Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, que li acabo d'aixafar els propers mesos. Antònia, em sap un greu terrible. Espero que reverteixi la història. Gràcies per estar amb nosaltres, Antònia.
Gràcies a vosaltres.
No, si és que tots en tenim unes ganes terribles, però aviam, la realitat te l'expliquen i per si de cas, escolta, anem a pensar pitjor i si s'escurça, doncs molt millor. Va, que arribem a les dues. Escolta, que tinguis un bon divendres i després aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. Dilluns hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20. Soc el Ricard Álvarez i t'espero dilluns a les 12:20 aquí a Cope Lleida. Fins llavors, cuida't força, salut.